Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
10 i 14 minuts, a veure com ens en sortim. Presentador refredat, regidor refredat, o sigui que si en surt alguna cosa, bé, hem de suposar que sí, oi? Però siguin condescendents amb nosaltres si les idees van i venen i tornen a venir. Jordi Mas, de Convergència i Unió, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Vicenç.
Deu veure la rua ahir?
Sí, sí, sí. Una...
On éreu?
Bueno, de fet, estava al carrer a la plaça Espanya, de fet vaig veure la infantil molt bé, amb els nanos i tal, que realment és un goig veure'ls. I la de la nit me reservo per dimarts,
per demà perquè
els nanos tenien exàmens i tal, i bueno, escolta, concentrem-nos amb els exàmens i ja farem dimarts la rua.
A veure si el temps ho deixarà, però, a veure,
No, jo crec que sí, diuen que no farà tant de fred, sembla que la cosa baixa una miqueta.
Sou molt carnavaler?
No especialment. M'agrada sobretot veure-ho. Jo realment no surto i no em disfresso, però vaja, m'agrada molt que la gent amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes i amb aquesta iniciativa pugui emprendre aquest resultat. És a dir, és increïble com la gent té aquestes ganes i sap organitzar-se tan bé també per fer aquest resultat. És impressionant.
Acabem d'entrar en el 2010. La setmana passada els llegíem una nota de premsa que ens va enviar la Federació de Convergència i Unió, fent referència de nou a la situació econòmica de l'Ajuntament, fent un cert balanç dels números del 2009 en espera del pressupost del 2010, que almenys es va comentar en inicis d'any que molt probablement el mes de març seria el mes de l'aprovació del pressupost. Assenyala la Federació en aquesta nota que els números del 2009 són encara pitjors que els del 2008 i que el govern poca cosa ha fet per poder-los redreçar. Veritablement, la situació econòmica, per tant, segueix la línia que ja vostès intuïen fa uns quants mesos i
anys. Sí, de fet ja ho venim dient. Deixa'm fer-te una petiteta apreciació.
Sí,
de fet, el que estem aquí valorant és els números dels 2008 respecte als 2007. És a dir, diguéssim, el 2009 no sabem res. És a dir, no tenim, ara mateix no et podria dir cap, diguéssim, cap referència als números de l'Ajuntament del 2009, perquè no se'ns ha lliurat cap mena d'informació sobre el 2009.
Per tant, el 2008 en referència als comptes municipals tancats, no?
Sí, exacte. Llavors estem parlant del compte general del 2008, llavors, clar, realment, comparat amb el 2007, doncs realment continuem amb aquesta tendència, jo diria baixista, jo diria quasi dramàtica, dels comptes municipals. Continuem gastant molt més del que ingressem, continuem ingressant menys del que preveiem i continuem gastant més del que preveiem, la qual realment no porta a cap símptoma d'estabilitat, cap notícia, diguéssim, positiva, amb la qual la tan flamada a vegades gestió municipal, que es posaran les piles, que començaran a gestionar bé, doncs no es veu per enlloc. Continua sense haver una cosa que pensem que és imprescindible, és una sèrie d'indicadors per conèixer realment el funcionament de cada departament. Potser també aquí estem una mica potser carregant les tintes sobre el conjunt de l'Ajuntament o sobre el conjunt de l'Ajuntament i les diferents societats, quan pot haver casos, pot haver departaments que potser estan treballant d'una manera absolutament, diguéssim, eficaç i conforme a el que han pressupostat, no? Per tant, pensem que aniria bé tenir, ja d'una vegada per totes, uns indicadors per departaments per tal de destacar o de detectar quins d'aquests departaments pues realment tenen un dèficit substancial, i si tenen un dèficit substancial corregir la seva gestió o corregir el pressupost que tinguin assignat, no?
A partir d'aquests arguments, entendríeu que hi ha departaments que malbaraten els recursos?
No, jo diria que no ho sabem. És a dir, m'agradaria saber-ho, m'agradaria saber.
Però em refereixo que si els comptes assenyalen aquests números tan negatius,
és a dir, que venen d'algun lloc. Això vull dir, és a dir, realment, no, i això és una tasca, a veure, que nosaltres des de l'oposició no és que vulguem aquí burxar l'ull del govern en absolut, és que pensem que cal que el govern ho faci perquè millorar la seva gestió. Senzillament és una recomanació amb tota la legalitat per tal de que millorin els comptes. És a dir, si hi ha un dèficit, el que cal fer és saber a quin lloc concret, a quin punt de la cadena, a quin calaix concret tenim aquest dèficit, i intentar focalitzar el problema i intentar solucionar-ho, perquè òbviament si no fem res continuarem així any rere any com venim denunciant des de fa ja uns quants anys i no en sortirem. Per tant, fem alguna cosa positiu, analitzem els comptes departament per departament, que crec que és l'única manera de saber a quin punt concret pot haver d'això. Òbviament, jo no crec que això sigui per igual, tampoc seria estrany que tot, és a dir, que qualsevol departament funcionés per
igual. És que us ho preguntàvem, si a partir de la vostra anàlisi intuïu que hi ha o pot haver determinats departaments que han deixat anar més el braç que la màniga.
Sí, no, jo intueixo que també hi ha departaments, també hi ha funcions dintre del govern, dintre la pròpia funcionament de lo que és el municipi, i doncs realment que es tinguin més riscos, per dir-ho així, de poder allargar. Una petita mostra d'això ens ho diu, per exemple, el fet de que sempre hi ha una partida, i en aquest cas en els comptes generals del 2008 també, de 2,2 milions de lo que es diu despeses sense consignació pressupostària, és a dir, despeses que han aparegut i que no estaven al pressupost, no se sabia bé, i encara estan una miqueta penjades de la mà de Déu perquè no hi havia aquest reflex pressupostari previ, no? Aquí ja ens pot indicar alguna cosa, no? Per exemple, aquest any no, aquest any ha anat una mica millor, però Cultura havia sigut també un dels departaments que destacaven per aquesta quantitat de despeses sense consignació pressupostària. Òbviament, tot el referent a manteniment, i òbviament això a vegades fins i tot és comprensible, que pugui haver algun fet puntual que digui, ostres, doncs necessites aquí una... Però tot això, en el fons el que t'ha d'anar dient és que, com que ja es va repetint any rere any, intentem preveure-ho, intentem tenir una mena de previsió en el sentit d'escolta'm, si el Departament d'Obres Públiques, per dir alguna cosa, d'obres de manutenció de l'equipament urbà, cal tenir una mena de fuelle, una mena de buffer, una mena de motlle, en el sentit de dir, doncs mira, podem permetre, doncs preveiem-ho i intentem realment ser molt rigorosos amb el tema de la gestió municipal, perquè és que si no, no hi haurà manera de posar-hi el, com li diuen, el cascabell al gat, no?
Vau veure fa una setmana aquell 30 minuts de TV3 on es parlava del
finançament
municipal?
No el vaig poder veure, encara estic pendent de veure això, però sí que m'han comentat, sí.
Què us han comentat?
No.
I no sé si això de mal de muchos...
Mal de muchos de tot. No, el problema, realment, nosaltres no podem dir que això sigui només que passi Sitges, òbviament. Òbviament, passa en molts municipis, només faltaria. El problema d'aquí és que realment no tenim una capacitat de reacció ni en quant a temps ni en quant a capacitat, per dir-ho així, d'endeutament suficient com per fer-hi front d'una manera clara, no? És a dir, el nostre endeutament és ja molt superior al 110%, no hi ha una facilitat d'endeudar-se més, dic facilitat sent molt benevolent, vull dir, no hi ha pràcticament capacitat de, i per tant hi ha molt poques tecles que podem jugar, o les tecles que podem jugar s'estan limitant cada vegada més, no? Una d'elles, òbviament, que és una mica també el que ens interessa, vull dir, hi ha pobles realment que no poden baixar més la despesa. Potser pensem aquí que sí que hauríem de fer un esforç entre tots, si cal, de baixar la despesa municipal en molts aspectes, no? Vull dir, hi ha molts grans apartats que entre tots pensem que caldria posar-s'hi, intentar veure les maneres, els mecanismes, per tal d'anar a reduir la despesa, que serà l'única manera realment de que al final podrem redreçar una mica la
Quan assenyaleu això, us referiu a la despesa corrent?
Sí, la despesa corrent òbviament és la més important, i que hem de buscar, com deia abans, no? Vull dir, quins punts, quins apartats concrets poden això. Realment això també ha de ser una tasca que no pot fer ni l'oposició, perquè tampoc no disposa de la informació, però que podria liderar el govern, no? I també pensem que ja cal quasi diguéssim, agafant una miqueta la idea d'un pacte d'estat a nivell d'estat, però sí que pensem que cal una mena de pacte municipal en els propers anys per tal de redreçar una situació econòmica que s'ha anat malbaratant, s'ha anat estirant més el braç que la màniga, però realment el ciutadà jo penso que ens reclama una mena escolta, posem una mica de fre a tot això, arreglem les coses i planifiquem-ho d'una manera una miqueta lògica i adient pel futur.
Doncs alguns assumptes a partir d'aquí. L'any passat vostès es van trobar també amb el govern a partir d'una intenció d'establir a través de diferents reunions un cert consens sobre les polítiques a seguir, sobretot davant d'un any que es preveia ja difícil des del punt de vista econòmic. Van servir aquelles reunions?
En absolut, és que el de les reunions que comentes, crec que pràcticament no n'hi ha hagut més que una, potser, no? És a dir, la
intenció... de l'any passat, voleu dir?
Sí, potser la de l'any passat i cap més, és a dir, realment sap greu quan a l'oposició se li reclama doncs, bueno, fer costat al govern o com a mínim arrimar a l'ombro, que podem dir que després no hi hagi cap continuïtat. És molt trist, perquè realment la voluntat del grup municipal de Convergència i Unió és solucionar els problemes que té Sitges, i solucionar els problemes que té Sitges, en aquest cas, un dels problemes greus és el tema de les finances municipals.
L'any passat vostès demanaven ja una retallada dràstica, gairebé diríem, si no recordo malament, gairebé a la meitat del pressupost.
Un 20, un 30% segur que
hauria d'anar bé. Ben bo, si no recordem malament.
Sí.
Ho pregunto per si, posats a parlar en una taula, vostès demanarien més o menys exactament el mateix que el que demanaven l'any passat.
Sí, continuem dient el mateix, que nosaltres sempre diem el mateix, és a dir, cal reduir la despesa i sobretot cal gastar molt menys del que ingressem. Això és important. És a dir, el que no podem fer, no podem continuar fent, és continuar gastant més del que ingressem. És a dir, si no tens, és a dir, arriba un moment que és que si no tens diners a la butxaca, no te'ls gastis, perquè és que no, com que ja en devem tants, no cal gastar més del que no tenim. És a dir, reduïm la despesa al màxim, avaluem, una altra vegada més, avaluem quins apartats dintre de l'acció municipal, dintre de la funció pròpia que ha de fer l'Ajuntament, són essencials, són imprescindibles, cal millorar-los, es pot gestionar d'una altra manera, si pot ser més eficient, i entre tot junt, reduïm aquells punts de la despesa corrent que realment es puguin reduir.
Teniu una llista d'aspectes prescindibles?
Estem treballant. Jo no diria prescindibles, jo diria més que prescindibles,
el que no és
reenfocats. No?
Anava a dir per què. El que no és imprescindible, què és?
No, jo diria tot és imprescindible.
Tot és imprescindible.
Tot és imprescindible. Això no ens enganyem. Tot és imprescindible. Malgrat tot, tot es pot fer d'una altra manera. És a dir,
això sempre està clar.
Tot és imprescindible, però tot es pot fer d'una altra manera. Per tant, reflexionem, mirem si les coses es poden fer d'una altra manera, si es pot aconseguir els mateixos resultats fent-ho d'una altra manera i que no li costi tant a l'Ajuntament. Reflexionem entre tots. Si és que és una tasca que realment, si el govern no ho ha fet en tants anys, bueno, pues el millor és que potser sí que necessita aquest impuls d'aquestes reunions, que mai s'ha fet de consens, de cerca del consens, de cerca de busca de solucions, perquè és que en definitiva a Sitges realment Sitges ens interessa a tots, i tots volem a Sitges, però realment cal realment ara ja posar una miqueta punts sobre les is en certs punts d'economia important.
Tocaríeu el capítol 1?
Sí, no, ho tocaríem tot. Realment cal tocar-ho tot. No voldria concretar, perquè també estem a nivell intern treballant sobre això. Estem
per anar a aquells bàsics,
sí,
perquè
no, tot s'ha de tocar.
Al final, quan se'n toquen uns quants, més d'un pensa, bé, tot això són pedaços, però si vols esporgar de debò, has de tocar el capítol de personal, o has de tocar el capítol de no sé què.
Tot s'ha de tocar, perquè és que si no seríem uns bons gestors. Realment, si féssim pedaços, no faríem el que el poble de Sitges ens demana, que és una gestió eficaç. La gestió, a vegades nosaltres reclamem gestió, però és que pensem que realment que la gestió eficaç és un sine qua non, no és una condició indispensable de la gestió municipal. És a dir, no s'entén, avui en dia pensem que no s'entén una gestió política, una activitat política, sense una gestió eficient. Vull dir, per tant, cal posar esmerços en aquest tema. I, òbviament, el que et deia, la concreció exacta l'estem treballant aquests dies. Ara estem una mica parats pel tema de Carnaval, però estem treballant a la nostra sectorial, per dir-ho així, interna, dintre de la federació, en la preparació o en els temes vinculats al pressupost, i ja estem en ello. I, per tant, el que sí que farem és esperar també a que el govern digui el que vol fer, que a hores d'ara no ho sabem, pel pressupost del 2010, i en aquell moment, òbviament, ja parlarem i ens reunirem les vegades que calgui amb qui sigui.
De tota manera, partint dels plantejaments que feien vostès l'any passat davant una situació, no direm que mimètica, però bastant semblant, tornarien a posar sobre la taula la qüestió dels càrrecs de confiança o sobre l'existència de les societats municipals o qüestions per aquest estil?
Sí, continuarem dient el mateix. El diagnòstic, com tu bé dius, no és exactament igual, és potser una mica pitjor. L'atur ha pujat més, això ens feia preocupar encara més que l'any passat, i per tant les línies mestres serien les de l'any passat, òbviament. El que passa és que potser els detallets fins són els que haurem d'acabar de mirar quan se'ns presenti algun projecte, alguna proposta ferma de tot això.
Creuen que pot arribar un moment en què veritablement aquesta relació entre govern i oposició davant d'una situació de crisi com la que es viu pugui donar unes conclusions mútues o consensuades?
Espero, no sé, ja és una mica d'esperança personal, no? També ara estem veient uns moviments també una miqueta similars a nivell de l'Estat, no? Jo diria que com a mínim, la nostra predisposició sempre hi serà, sempre hi és, perquè realment també hem de pensar una mica que unes polítiques a nivell del municipi que durin molts anys, perquè realment el tema de l'endeutament, per dir alguna cosa, durarà molts, molts anys, no es poden o no s'haurien d'entendre mai des d'un punt de vista partidista. És a dir, calen enfocar tots aquests temes que serveixen per Sitges per N anys, els que siguin, però segur que seran molts anys. Tots aquests temes caldria tenir un consens i una base com molt més sòlida, no?, per tirar-los endavant. Si ho tirem només des del punt de vista d'un partit, o en aquest cas un partit o dos partits, clar, realment, en el fons estàs sembrant uns projectes que són una mica coixos, per definició, no? I per tant, no tenen aquella base sòlida que requeriria, doncs, que volem que ens durin 30, 40 i 50 anys.
Valoració del Pla Zapatero. I si d'alguna manera, més d'un pot pensar, bé, doncs almenys la crisi ens ha portat, d'alguna manera, un finançament per part de l'Estat que no havia existit gairebé mai i que precisament ha estat aquesta situació la que ha mogut, com a mínim, l'Estat a pensar una mica en els municipis i en les possibilitats o en els esforços que han de fer en el dia a dia.
Sí, no, òbviament, realment és... potser és una mica un pedaç, no? Però benvingut sigui aquest pedaç i benvingut sigui aquests diners, no? Jo potser l'única crítica que podria tenir en el Pla Zapatero a vegades és aquest encotillament que va mostrar en el primer pla. Aquest segon s'ha modelat una miqueta, però l'encotillament del tipus de projectes que calia tirar endavant, no? Aleshores, bueno, doncs hem vist que s'han arranjat aceres, que s'han arranjat voreres, que s'han arranjat diferents zones, que calia fer-ho, òbviament, calia fer-ho, però el millor, si no hi hagués hagut aquest encotillament, haguéssim pogut tenir o poguéssim tenir altres tipus de projectes que el millor ens haguessin sigut potser més favorables en la situació en què estem, no? És a dir, que ha beneficiat clarament algunes empreses del sector de la construcció, que estava molt malament i que calia, diguéssim, potser posar un pedaç, una mica d'ajut en aquest tema, però que a la vegada aquest encotillament ha fet que altres coses que potser podien ser més prioritàries pel municipi pues, no s'han pogut tirar endavant. No?
Què us hagués semblat interessant?
Home, a mi m'agradaria molt aquest projecte que corre per la taula, que és el tema del Centre de Viver d'Empreses Creatives. Jo penso que és una actuació clau, que el govern ja ho ha dit, ho ha presentat amb uns fons FEDER, fins i tot té...
I que ha rebut una subvenció ja per això?
Sí, vull dir... Bueno, no sé si l'ha rebut encara o no.
Sí, jo... Ha rebut una... Sí. Almenys que nosaltres en tinguem,
sí,
coneixement.
Bueno, jo sé que l'han demanat, el que no sé si s'ha resolt o no, però jo sé que s'ha demanat. Això per mi és fantàstic, és a dir, per mi hauria de tirar-se. Sí, hem de fer actuacions que realment potenciïn el sector econòmic de la vila, no? Potenciïn uns... I a més un sector econòmic nou, floreixent, creixent, emergent, com pot ser aquest cas de les empreses creatives, no? És a dir, realment no podem viure sempre del mateix, hem d'evolucionar, hem de mirar cap al futur, i jo penso que aquest és un bon projecte, que si es fa bé, doncs hauria de donar rèdits als Sitges d'aquí 5, 10, 15, 20 anys.
Com que molt probablement us farien la mateixa pregunta que l'equip de govern, hi ha una forma fàcil de definir què és una empresa creativa per aquells que pensin que és un eufemisme per...
No hi ha una empresa, no hi ha una definició
fàcil, de fer.
No, però podem posar exemples, no? A vegades...
Ho dic per si això és a vegades un paraigües que la indefinició no sí. Creia massa confiança.
Per exemple, per posar exemples, per exemple, jo posaria per exemple el cas de l'empresa Google. Tothom coneix Google, però darrere Google hi ha una empresa impressionant. Una empresa que creu que, òbviament, la riquesa no està ja en els valors, no ho diem els valors, sinó amb els materials o amb els productes materials, sinó que la riquesa està en el coneixement, no? Doncs qui sé jo, que en el futur, ara potser estic exagerant i potser estic donat que estem una mica al carnaval, estic una mica somiant truites, no? però que en el futur pugui haver una empresa d'aquest, no exactament com, però d'aquest estil, amb potència, amb visió internacional, global, doncs, home, seria un, jo penso, una de les grans reptes que ens podem deixar, no? I, per posar un exemple, Google, una empresa que la gent pot entendre que és de les més importants del món avui en dia i que realment és una mica d'això de l'economia creativa, no? Altres possibilitats, home, jo què sé, per posar-ho també un exemple més terrenal o més d'aquí, que jo, per exemple, jo m'imagino també que la Cubana, per dir alguna cosa, doncs també és una empresa creativa, no? En els seus inicis i segurament l'evolució. Empreses d'aquestes que estan vinculades al món de l'art, que de fet una mica és l'eix o la cuna, el bressol de la innovació, el bressol del futur, perquè realment en una societat del coneixement, òbviament el coneixement està tan extès que tothom comparteix el mateix coneixement. Per tant, l'única societat o l'única comunitat que sigui capaç de crear nou coneixement, de saltar-se una miqueta l'Ostre-l'Ablert i pujar a un altre nivell de coneixement, serà l'única que té futur, perquè realment avui en dia tothom sap fer de tot, tothom sabrà fer de tot, i tothom tindrà la mateixa informació. Per tant, aquella societat creativa és aquella societat que té futur.
Us en refieu més d'aquest centre o d'aquest viver d'empreses creatives que de la Universitat de les Arts?
No, també. També. És un altre projecte, òbviament, que nosaltres hem recolzat, hem donat suport des del primer dia i continuem donant suport, i encara més, és a dir, vetllarem perquè funcioni i perquè es dui a terme i es materialitzi de la millor manera possible, perquè penseu que també és un altre dels exponents on estem plantant o estem sembrant els sitges del futur. Realment els sitges del futur penso que ve molt per aquest tipus d'activitats econòmiques en el fons, però que estan molt vinculades amb aquells punts forts, no?, de la vila, no? Me'n comentaves lo del carnaval. Realment el fet de fer un carnaval tan preciós, tan maco, a partir de la iniciativa de la gent, això té un valor impressionant. Si això no, o sigui, qui no entengui que el valor que hi ha aquí, la fortalesa de la gent de Sitges i els coneixements i l'ímpetu i les ganes de fer coses que es transformi en una activitat comercial, és que no veu el futur, no?
A partir del que dieu, és més o menys fàcil d'interpretar, esteu més d'acord amb algunes de les idees del govern que no amb la forma de gestionar del govern.
Això és obvi, sobretot amb aquestes que estan relacionades amb aquestes línies que diem, no? És a dir, el projecte de la... I així ho hem manifestat, eh? Vull dir que no ens amaguem de res. El tema de la universitat és un tema molt interessant, hem donat el nostre suport i si continuen tirant-ho davant, doncs, òbviament continuarem donant el nostre suport perquè pensem que és molt benefici per Sitges. El tema del viver d'empreses, ja ho hem dit, estem completament d'acord amb que funcioni, però clar, el tema una mica és com dur-ho endavant, no? També ens sorprèn que a hores d'ara aquestes coses que haurien de tirar endavant doncs, bueno, amb una certa celeritat, doncs, a vegades estiguin una mica parades, no? O com a mínim no tinguem informació del nivell d'evolució dels temes que aniria bé que fossin l'abans possible. No?
Com ha viscut Convergència i Unió el projecte dels museus, de la remodelació dels museus? Jordi Mas va ser una de les persones que en aquella presentació que es va fer al Saló d'Or del Palau Maricel, diguem-ne obertament, va proposar o d'alguna forma es va interpel·lar sobre si hagués estat bo poder opinar a partir de, com a mínim, dues propostes sobre la taula. Sí. Com han viscut això des del principi?
T'explico, no, és un tema important, i penso que és un tema molt important, molt important, sobretot per la repercussió social que ha tingut aquest tema. Jo mai havia vist un tema on un projecte, bueno, del govern, un projecte de remodelació, un projecte de ciutat, hagués tingut tanta, com a mínim els darrers anys, tant d'interès pel poble, tanta expectació. Per tant, només amb això ja cal dir que estem davant d'una oportunitat única per tal de fer entendre a la gent, o per tal d'aprofitar des del estament municipal a que la gent participi en els temes del municipi. O sigui, estem davant d'una oportunitat que no podem deixar passar, en què la gent vol participar en un tema de ciutat. I això és molt important, perquè no és fàcil. No és fàcil, estem parlant de desafecció de la gent, a la gent no li interessa la política, doncs nosaltres estem davant d'un projecte que a la gent li importa molt, aprofitem-ho. Això per una banda. Per una altra, també se'ns ha acusat, i així a mi em sap molt de greu, se'ns ha acusat de que, bueno, de que nosaltres primer dèiem una cosa i ara diem una altra, quan és absolutament fals. És a dir, nosaltres, des del punt de vista de la, per entendre'ns, de la representativitat que ens pertoca, o sigui, estem parlant també una mica de dos democràcies, en el fons. La democràcia participativa, que és la que, que és la que representem, que és la que tenim com a representants electes del municipi, doncs va fer que aquest projecte es presentés al, en l'àmbit municipal, eh? Que l'alcalde, segons semblava, deia, no, és que la passarel·la exterior, la façana de vidre, és l'única opció a garantir l'accessibilitat dels minusvàlids. En certa manera, quan l'alcalde diu alguna cosa, doncs tu creus, o t'ho hauries de creure perquè t'ho diu d'una manera. També se'ns va dir...
Fa poc d'això, senyor Mas?
No, això fa temps, fa uns mesos.
Per,
ja,
per establir
abans.
Una certa cronologia.
Sí, dos o tres mesos abans, òbviament, de la presentació famosa.
D'acord, però vull dir, abans d'aquests dos o tres mesos, vostès ja en tenien coneixements del projecte o no?
Sí, sí, teníem coneixements molt... diguéssim, per dir-ho així, una pinzellada.
D'acord,
pinzellada,
és a dir, vostès van veure el projecte dos o tres mesos abans d'aquest acte de presentació pública, però abans d'això...
La fotografia i l'explicació de l'alcalde.
D'acord, però abans d'això vostès n'eren poc coneixedors, per dir-ho d'alguna manera?
Gens.
Ni del procediment administratiu que s'havia posat en marxa?
Però no teníem els detalls concrets.
D'acord, entesos, només per situar la qüestió.
Sí.
O sigui, dos o tres mesos abans d'aquesta presentació pública, vostès van tenir una reunió, l'alcalde els hi va presentar el projecte
la fotografia, inclús la fotografia com d'això, i que realment bueno, semblava que aquella era l'única opció, fins i tot semblava que es complien tots els requeriments diguéssim legals quan a la registra dels d'això, vale? O sigui, això està clar. Per tant, nosaltres, davant d'aquest fet i a nivell municipal... Ara bé...
Quan la van veure, què van pensar?
No, jo
és
crec
dir,
que estèticament...
El mateix dia de l'exposició...
Sí, nosaltres, la primera opció, òbviament, és l'opció que tothom pensa, que és el tema estètic. Vull dir, aquí hi ha gent que li agrada, dintre del nostre partit, hi ha gent que no li agrada, com a la societat. És a dir, que no hi ha aquí, no vols dir perquè siguis de conversació no t'ha d'agradar, al contrari. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que li agrada, com a tothom.
Us ho pregunto per si hi ha dos debats. Un... que és l'estètic.
El tema estètic, no, jo no vull entrar perquè realment cadascú és com és.
Però l'altre, que és el que ens interessa més, és si des del punt de vista legal,
exacte,
en el seu dia, en el dia en què els van fer vostès aquella exposició, vostès van dubtar d'alguna cosa, sí, o si veritablement des del punt de vista legal...
Després vam dubtar, llavors amb aquella exposició es planteja clarament una cosa que ens fa dubtar. Una és el tema del compliment, estricte compliment, que de fet ja s'havia mogut a través d'una plataforma ciutadana, de l'estricte compliment de la fitxa del catàleg, on una vegada analitzada la informació et dones compte de que realment la fitxa de catàleg diu manteniment estricte dels interiors i exteriors de l'aquella zona, el qual, bueno, una cosa que no s'acaba d'entendre, no? Per tant, aquest punt, com que encara no l'entenem, hem anat més enllà i hem demanat l'informe de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
sí,
que va aprovar això. Això encara no ho tenim, Pues que si envies un mail, no, envieu per carta certificada, envieu, és a dir, no sé com ja, perquè és, o sigui, el tema de l'accés a la informació és una cosa realment dramàtica, també ho haig de dir perquè és així. Encara no tenim, a hores d'ara, la còpia de l'informe de la Comissió de Patrimoni que va resoldre això. Com que aquí sí que es costa la cosa molt, no sé millor perquè la gent costa tant, bueno, hem anat a la Generalitat, hem anat al Departament de Cultura, Mitjans de Comunicació, ens hem posat en contacte amb el secretari general del departament. El secretari general realment s'ha sorprès molt de que no tinguem aquesta informació, ja que segons ell és una cosa absolutament pública totalment. Per tant, bueno, hem continuat, estem ara al nivell de la Comissió de Patrimoni de Barcelona, això es divideix per províncies, estem ara a la comissió i hem demanat d'anar a veure l'informe allà a les dependències que estan allà al carrer Montaner, diagonal, per ser més exactes, no? Llavors, clar, nosaltres estem darrere, o sigui, fins que no tinguem l'informe de la Comissió de Patrimoni i puguem llegir per quina raó o quina argumentació dona l'informe de la Comissió de Patrimoni que no contradigui, que l'operació que es demana no contradigui el catàleg, doncs fins que no tinguem això no ens podrem, diguéssim, decantar o no podrem expressar-nos això. Perquè també el que sí que tenim són els informes municipals, de l'arquitecte municipal, on sí que això sí que...
És a dir, l'informe del Departament d'Urbanisme que avala, d'alguna manera, el projecte...
I malgrat això tampoc està clar, perquè fins i tot hi ha una frase molt clara de l'informe que diu així, això és data 9 de febrer del 2009, i diu així, diu, no s'aporten plànols d'instal·lacions per la qual cosa no es poden valorar la incidència visual d'aquests elements pel que fa a les façanes i cobertes del conjunt arquitectònic. Doncs clar, a veure, què està passant aquí? És a dir, tenim un informe municipal on no ha pogut veure, l'arquitecte que signa no ha pogut veure els plànols de la incidència visual dels elements, que, però llavors quin informe és aquest? És a dir, siguem una mica seriosos perquè...
Saben vostè si hi ha algun informe posterior? Aquest 9
de
febrer...
Això és el que ens han donat. Si hi ha un informe posterior, no ens l'han donat.
És a dir, si n'hi ha algun posterior al 9 de febrer del 2009.
Si hi ha algun, no el tenim i no l'hem vist. Això és el que ens han lliurat des de l'Ajuntament, els dos informes, un que va haver, molt concretament, a l'11 de febrer, de la sol·licitud és l'11 de febrer del 2008, l'expedient és el 2008-0198, i un segon informe que és el de l'informe és de data 9 de febrer del 2009, l'expedient és el 2009-0080. Són aquests dos últims informes. I en aquests, home, que se'ns digui això, que realment no s'aportin els plànols a l'hora de fer l'informe, que no es puguin valorar la incidència visual dels elements que es proposen, a mi, com a mínim, ens sembla dubtós. No? Per tant...
O sigui que vostès volen saber què hauria passar des d'aquesta consideració que fa aquest informe fins l'aprovació definitiva que el Departament d'Urbanisme fa també del projecte.
Clar. Nosaltres ara ens ha de saber, sense dubtar de ningú, senzillament és que necessitem la informació abans de poder-nos explicar clarament del que volem dir.
Futuribles, i des del punt de vista administratiu, perquè els oients ens puguin entendre. Ens fem l'efecte que vostès han rebut la documentació de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i que, d'alguna forma, copsen que els criteris que han fet servir els especialistes no corresponen amb el que molt explícitament diuen les fitxes del patrimoni. I... Què es podria fer?
Clarament, llavors el que hauríem d'entendre és, o el que hauríem d'acabar de valorar, que això no ho hem fet perquè no tenim la informació,
sí.
Hauríem de valorar si realment considerem que és una actuació fora de llei, perquè realment ja...
O sigui, impugnable.
Impugnable, òbviament, i denunciable, perquè en el fons el que està passant és que hi ha una interpretació de la normativa, això està clar, és a dir, hi ha una interpretació que el senyor Hernández Clos, amb aquella famosa presentació, va insistir, no una, sinó moltes vegades, en defensar, en el sentit de que deia que la façana de mar no era façana. Clar, davant d'aquesta interpretació, és a dir, quan hi ha un fet, quan en dret hi ha un fet interpretable, i sobretot en el dret que regula el tema patrimonial, aleshores el que sempre et diuen, o la jurisprudència el que diu, és que has de triar sempre l'acció més conservadora, l'acció menys agressiva per l'entorn, no? Per tant, estem davant d'una interpretació, perquè això és una interpretació. Si els experts que de la comissió han interpretat que aquesta façana es podia tocar per la que els hagi dit el projecte, per el que els hagi dit l'arquitecte, com a mínim també és interpretable des del punt de vista legal. El que farem o no dependrà una miqueta de la redacció del projecte final, a veure exactament l'argument de la Comissió de Patrimoni.
Ens permeteu més futuribles?
Sí, aquí estem.
I és un parlar, però perquè tothom també en pugui tenir una idea més o menys clara. En el cas que s'impugnés, entraríem, diguem-ne, dins un procés que podria d'alguna forma paralitzar el que s'ha fet fins ara?
Jo entenc que no.
D'acord.
Jo entenc que no. A veure, el que tots volem, és que això també ho hem de deixar molt clar, tots estimem Sitges i tots estimem, com hem vist, els museus de la nostra vila. Per tant, el que volem és que es restaurin i que es fusdurti el millor possible, òbviament. Això és el que tots volem. Però també volem que les coses facin ben fetes. Volem que les coses facin... La feina s'ha de fer ben feta. Perquè és que si deixem aquesta, per dir-ho així, xapussa oberta, D'aquí 10, 20, 30 anys, vés a saber el que pot passar. Fem les coses ben fetes del començament, fem els tràmits ben fets, tenim la consciència molt tranquil·la i els passos molt tranquils del que hem fet i treballem bé les coses. I és que no hi ha res més que això.
Us ho pregunto, des d'un punt de vista molt pragmàtic, per aquells que puguin pensar, home, ara que ha vingut el ministre i ha signat, encara que hagi vingut un ministre i hagi signat, això pot ser impugnable.
Sí, clar, òbviament.
Això pot ser impugnable.
Això és una resolució d'una comissió de patrimoni de la Generalitat que, bueno, han interpretat una normativa sobre un projecte concret. Això té tota la pinta que es pot recórrer, òbviament.
D'acord.
Si hi ha diferents nivells.
A això em refereixo. Sí, sí. Si es pot recórrer, això vol dir que en algun moment aquest procés pot arribar, d'alguna forma, a aturar.
Jo no crec que pugui aturar. És a dir, com que els processos aquests són tan complexos, segurament aturar, no sé si es pot aturar.
D'acord.
Dic no sé perquè realment desconec.
I us ho preguntem perquè nosaltres també
desconec el detall concret, no? El que sí que podria fer-se és que realment es facin els passos com Déu mana, que hi hagi un informe intermunicipal amb els plànols que calia fer, que hi hagi una argumentació, diguéssim, prou sostenible dintre de la comissió, que no dic que no sigui, però que no ho sé, per tal de que això no sigui mai impugnable. És a dir, potser, probablement no cal que aturem res, però com a mínim fem els passos ben fets. No?
D'acord. Si la documentació que pugui obrar en el seu poder en el futur demostra, o vostès interpreten, que pot demostrar que hi ha hagut quelcom que no queda del tot clar, vostès...
No, nosaltres
recorrerien aquest
no ho
procés.
Sé, encara ho valorem. Podríem fer-ho, podrem decidir-ho o no, depenent, diguéssim, de l'argumentació tècnica que es proposa.
D'acord.
Malgrat això, hi ha més temes. És a dir, això és, com deia ja, el tema del catàleg, el tema
de les fitxes patrimonials.
De les fitxes patrimonials i l'estricte compliment del que diu la fitxa. Això és un tema. Hi ha un altre tema, hi ha dos temes més, per dir.
Sí.
Un segon tema és el tema de l'argument o l'argumentació de que l'única opció que hi havia per encabir unes rampes que feien un metro per vuit i tal i qual era l'externa. Llavors ara resulta que, bueno, que per lo que s'ha vist, per lo que es coneix, hi ha altres opcions. Nosaltres, òbviament, no som arquitectes. Nosaltres, òbviament, no sabem definir clarament els planos. Però sembla ser, per la plataforma ciutadana que hi ha com a mínim una altra alternativa a l'accessibilitat interna de l'edifici sense haver de modificar aquests això. Però escolta, quina por hi ha a conèixer això? Quina por hi ha a donar a conèixer al poble que hi ha una altra alternativa? Que és una mica el que jo venia a dir amb aquella intervenció meva a la presentació. És a dir, que si és que és bo tenir diverses alternatives amb un procés tan de risc com aquest.
Parèntesi també, des d'un punt de vista administratiu, una alternativa es podria incorporar un projecte, encara que el projecte en el seu dia hagués aprovat un concurs públic i, per tant, d'alguna forma, el projecte tal i com es va presentar en el seu dia sigui el que s'ha validat, per dir-ho d'alguna forma?
Sí, a veure, de trames burocràtiques, per entendre's d'una manera, n'hi ha moltes de tots colors. És a dir, tot es pot fer si es vol fer, que és de fet una mica el que d'això. El problema és que realment hi hagi la voluntat d'escoltar la gent, d'escoltar el que està dient el poble, d'escoltar els ciutadans que tenen coses a dir respecte a un projecte municipal, doncs escoltem-nos, no? I això venia una miqueta al tercer tema, no? El tercer tema, que és el tema de la participació ciutadana. És a dir, estem davant d'un projecte que és d'aquells que realment hauríem de disfrutar-lo i hauríem de realment estar agraïts al poble de Sitges per l'interès que estan mostrant i les ganes que estan mostrant en aquest projecte. Doncs aprofitem, siguem realment honrats i diguem, no, escolta, si és que això fem-lo millor per Sitges. No ens tanquem amb una única opció d'un arquitecte prestigiós o no, això no vull entrar, perquè no vull entrar amb la professionalitat, òbviament, d'un arquitecte, sinó si hi ha altres opcions, avaluem-ho, tinguem un debat serè realment de participació ciutadana en el qual la gent pugui opinar, pugui entendre, pugui veure-ho, pugui copsar de manera real el que està passant. Perquè clar, a vegades ens diuen, no, és que això ja va estar a exposició pública, però si és que no té res a veure. L'exposició pública no és un procés de participació ciutadana, que ho tinguem molt clar. La participació, l'exposició pública d'un projecte és un pas més del tràmit administratiu que ha de seguir aquest projecte, òbviament, i que ha seguit, no dic òbviament, però que no fa la funció que estem reclamant aquí. La funció que estem reclamant aquí és que si amb aquest tema es pot realment obrir un procés de participació, es pot realment copsar l'interès de la gent en la participació en els temes de ciutat, no ho deixem perdre, no deixem, no menystinguem l'opinió de la gent, perquè és el que ha passat. És a dir, aquí, i precisament a la conferència, es va menystenir clarament les opinions d'uns ciutadans. Escolta, que poden ser tan bones com qualsevol altra de nosaltres, només faltaria. Per tant, siguem realment una mica seriosos, veiem aquest projecte com una oportunitat de fer que la gent hi participi, perquè realment la gent ha mostrat interès, i no veiem això des del punt de vista burocràtic, els passos que han de seguir. Òbviament s'han de seguir els passos burocràtics, i això se seguiran, i s'han de seguir a rajatabla, que es diu, però siguem una miqueta més innovadors amb això. Ja que volem ser innovadors en aquest municipi en altres coses, siguem innovadors en aquest aspecte de la participació ciutadana i fem realment que el debat i la decisió la prengui el poble, que seria una de les coses intel·ligents.
Què faríeu, doncs, Anna?
No, òbviament, escoltar el que diuen els ciutadans, veure aquest altre segon projecte alternatiu.
Fem-nos l'efecte que el segon projecte alternatiu concilia els interessos de la majoria de ciutadans. I que a l'altra banda de la balança hi ha un projecte signat i que ha passat tota la, diguem-ne, validació administrativa. Què fem?
Pues valorem-ho. A veure la gent... Però si, o sigui, no, només per l'exercici de la democràcia directa, per dir-ho així, ja és un exercici potent, ja és un exercici suficientment interessant. Pues fem-ho, valorem-ho. Jo no sé si cal un referèndum o no cal un referèndum. Potser és una paraula una mica mal dita en això. Però... exposem els pros i contres de cadascun dels dos projectes.
Us ho dic perquè més enllà d'un acte públic en què es pogués fins i tot d'un referèndum en què la majoria diguessin no ens agrada, si ens fem aquest efecte que una majoria diu no ens agrada, què es pot fer des d'un punt de vista, diguem-ne, pragmàtic, eficaç, de dir, bé, si el poble de Sitges diu que no li agrada, es pot anar a algun lloc i dir, escoltin, això no agrada, ho hem de fer d'una altra manera.
Però jo, sincerament, les cotilles del procés administratiu no les veiem. És a dir, veiem fronteres o veiem parets on òbviament les coses s'han de fer ben fetes.
Però és a dir, creieu veritablement que si hi ha una expressió pública negativa davant d'aquest projecte, no hi ha d'haver cap impediment administratiu perquè el projecte que els sitgetans vulguin es pugui dur a terme?
Jo no crec que hi hagi res que no es pugui solucionar amb aquest aspecte. No crec que hi hagi res que no es pugui...
Ens diu allò dels pares i els avis, eh?
No.
Menys la mort, tot és resolució.
Menys la mort, tot és solució, quasi. No, però ara, en sèrio, si posem a la balança, no? I ho dic clarament, si haig de posar a la balança, per un costat, l'opinió dels ciutadans de Sitges, mm-hmm, i per una altra banda, modificar el procés burocràtic 1.000 vegades, òbviament, per mi, és molt més important l'opinió dels ciutadans de Sitges, però molt més... La burocràcia és que està al servei del ciutadà. A veure si entenem això. És a dir, realment, el procediment administratiu no és una cosa que ha d'estar al servei del ciutadà. I si aquest procediment administratiu no ha servit, com és aquest cas, per tal de detectar, per tal de fer créixer, per tal de saber el que pensava el poble de Sitges, és que aquest procediment administratiu no funciona, no ens serveix, no va bé. I és que precisament és aquest procediment administratiu el que ens està realment causant la desafecció de la política, perquè en situacions en què la gent vol opinar, pot opinar i li interessa opinar, no els estem deixant que realment facin res. Jo no, o sigui, no vull ser ni antinormes ni res, senzillament el que vull és fer entendre que tenim l'oportunitat única de que els ciutadans de Sitges s'interessin per un tema del nostre municipi. És un tema clau, és un tema essencial, que també tenim els diners per fer tirar endavant tot això, però escoltem, organitzem-nos, conjuminem tots aquests factors per tal de que realment sortim beneficiats tots. no posem de cop i volta la burocràcia, els papers com a argument en contra de l'opinió d'uns veïns, mai a la vida.
Per tant, a partir del que dieu, i ens estem acostant a les 11, per una banda, creieu molt bo que es presenti públicament aquesta proposta alternativa o aquesta altra proposta,
clarament.
I per altra banda, que a partir de les dues propostes es pugui fer quelcom perquè els ciutadans de Sitges manifestin quina de les dues els convenç més?
Seria un exercici de democràcia directa impressionant.
I a partir d'aquí, obrar en conseqüència.
Clarament, clarament.
Diguem-ne, aquests serien els tres passos que enteneu
clarament,
que seria
sí,
bo
sí.
Que...
No, ho has resumit molt bé. És a dir, és que no poder, és que no hi ha casos com aquests. És a dir, ojalà tots els projectes del municipi haguessin tingut l'interès ciutadà que està tenint aquest. Pues aprofitem-ho.
A veure com segueixen les coses passat Carnaval. Són les 11, Jordi Mas, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Gràcies, tu,
fins la propera. En 5 minuts tornem i els parlem d'aquesta proposta telefònica a la Caixa, l'Ajuntament de Sitges i aquest fet que Sitges serà, en aquest cas, un municipi pioner en el pagament a través d'aquest sistema especial de telefonia mòbil que només passant el telèfon per sobre el terminal doncs quedarà la compra ja consignada i estipulada. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.